com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Aquest dimecres, dia 12, Ràdio Estel us oferirà a les 8 del vespre l'acte institucional de la Diada de Catalunya celebrat el passat 10 de setembre al Born. Un acte dedicat als fluxos migratoris del segle passat que han tingut lloc a Catalunya. Presidit pel president de Catalunya, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Amb les veus dels actors i actrius Carme Elias, Pep Monner, Pep Planes, Mireia Illamola i Artur Rauric, acompanyats de diferents formacions musicals. Serà aquest dimecres 12 d'octubre a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
No és suficient amb saber, cal aplicar-ho. No n'hi ha prou amb saber estimar, també s'ha de fer.
Johann Wolfgang von Goethe, poeta.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i mig i seran dos quarts de vuit del vespre. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui de la Blanca Aranyó a la producció i també de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La pau a Colòmbia continua sent l'horitzó compartit per tothom dins i fora d'aquest país sud-americà. Després de la victòria del no, ara fa tot just 8 dies en el referèndum sobre els acords entre el govern i les FARC, la lectura positiva feta els últims dies pel president Juan Manuel Santos, pel líder del grup armat, Timochenko, i per l'oposició amb els defensors del vot negatiu liderats per l'expresident colombià Álvaro Uribe, ens permeten veure el got de la pau mig ple. Aquest optimisme, però, conviu amb la realitat d'un país socialment molt divers, cosa que fa molt difícil la pau, a l'hora d'entendre, sobretot, i de viure el moment actual que viu Colòmbia després de dècades de guerres, guerrilles, atemptats terroristes i desafiaments constants a l'ordre i a les lleis. Avui ens preguntem si el compromís amb la pau en aquest país és irreversible i fem nostra la crida a no defallir, expressada ahir mateix per centenars de persones, la majoria colombians, que es van concentrar a Barcelona amb el lema Pau al carrer, acord ja. I amb tot aquest panorama, el president Juan Manuel Santos acaba de guanyar, com segurament sabeu tots, el Premi Nobel de la Pau, una gran declaració internacional d'intencions per un procés que necessita consens i que, per sobre de les divisions i de les ferides, també ha d'estar emparat per aquella purificació de la memòria defensada tantes vegades, per exemple, per Joan Pau II i ratificada ara pel Papa Francesc, amb el trípode de la pau, la justícia i el perdó. És l'única recepta aquesta per tancar les ferides i convertir el somni en realitat. L'horitzó en camí per a sempre, com deia Gandhi, que veia en la pau no només l'objectiu, sinó sobretot la ruta i el mitjà de vida. Avui volem parlar de pau referint-nos a Colòmbia, però amb reflexions que segurament sortiran i que podrien servir per altres llocs on hi ha conflictes. Ens acompanyen per analitzar aquesta actualitat Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt bé.
L'escoltaven els oients de Ràdio Estel ja aquest matí analitzant la notícia del Nobel de la Pau per a Juan Manuel Santos, una notícia que encoratja una mica, no?, l'esperança, o alimenta l'esperança de pau a Colòmbia.
Jo crec que sí, que és en un moment difícil com en el que s'ha posat una societat tan polaritzada com s'ha mostrat, donar el Premi Nobel a aquell qui està fent l'esforç de superar la violència, una de les violències que té el país, eh? La violència d'origen polític i tancar les guerrilles i que pleguin i que s'incorporin a la vida normal i a la vida política, Jo crec que això és un element positiu, eh?
Saludem també Oriol Domingo, periodista. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Al final l'especialitzarem en Colòmbia, que ja va venir l'última vegada que vam parlar de Colòmbia. Com veu el moment actual? Difícil i alhora amb horitzons d'esperança.
Ho acabes de dir, difícil i amb esperança, i a més, en el llarg, amb el poc temps, bueno, en el temps que tinguem...
En el temps, que és el que és, sí, limitat, sempre.
M'agradaria, a part del que dirà la Tica, que sap més d'acabar tot això, m'agradaria comparar-ho amb la situació del nostre país, que són molt diferents, però tenen es poden fer referències interessants quan tingui ocasió de parlar-ne dintre
doncs,
de pocs minuts.
Les comentarem, aquestes diferències. Suposo que es refereix al procés de Catalunya, a la necessitat de dialogar amb el govern espanyol...
La negociació...
Tot i que avui no és el tema, eh?
No, això serà... Però em fa la feita que és positiu treure lliçons d'on es poden treure. I en el cas de Colòmbia es poden treure lliçons aplicables al nostre cas.
Mm-hmm. Avui us preguntem, amics oients, com veieu el procés de pau a Colòmbia després de la victòria del no? Podeu contestar entre tres opcions o també fer els vostres comentaris. Alguns dels que ja ens han arribat els anirem reproduint. Podeu dir bé, ara hi haurà més consens. També podeu dir malament, serà difícil que les FARC i l'oposició al govern cedeixin. I una tercera opció amb la mateixa dificultat que abans del referèndum. De moment, entre els que esteu participant, el 44% esteu dient que bé, que hi haurà més consens, el 39% que ho veieu amb la mateixa dificultat que abans del referèndum i un 17% que malament. Per tant, predomina l'optimisme entre els nostres oients. Vostès, Tica Font i Oriol Domingo, què dirien? Què respondrien, si és que es decanten per alguna opció?
Jo sóc optimista, eh? Jo crec que dintre dels grups que han fet campanya pel no, que és dels que diríem han guanyat, hi ha elements que poden ser introduïbles perquè estan fent algunes propostes concretes. I crec que el que ha fet el govern, que està de dir reunir-se amb ells, demanar les propostes i tornar-les a portar a l'Havana per veure com es poden introduir dintre dels acords que hi havien signat, crec que això és possible. Ara, també crec que les propostes que està fent l'expresident Uribe són tan radicals que el que fan és destruir els acords, que és impossible, perquè toca el moll de l'os en cadascuna de les punts de... Mm-hmm. Això és impossible.
A grans trets, en què es basa l'acord de pau i en què es basa l'oposició d'Álvaro Uribe? Vostè ha estat a Colòmbia fa poc, precisament. Ha estat al moment de la signatura de l'acord de pau, precisament.
No, aquells dies
una
de la signatura.
Abans, perdó.
Una miqueta abans. N'estava allà, eh? Jo crec que, per exemple, hi ha elements de l'oposició d'Uribe en el punt primer, diríem que es fa referència a les terres i a la reforma rural, que hem de tindre present que ell ha impulsat, juntament amb una certa oligarquia tirratinent, la unificació de grans finques per vaques, diríem, per el pastoreig de les vaques i per produccions de monocultiu. Hem de pensar que allà hi ha 25 hectàrees de terra, 26 hectàrees de terra dedicades només als animals, al pastoreig d'animal, i 25 milions de vaques. Aquí no tenim una hectàrea per vaca en aquest país. Per tant, és una mentalitat en les formes de cultiu gran. I Uribe suposa que en aquells acords es crearan zones de reserva campesina en 3.000 hectàrees per repartir entre la gent que no en té. I això són de les oposicions que hi ha una Eli Camperola que no vol una reforma rural.
Per tant, és una oposició més de
aquesta és de contingut.
I de concepció econòmica, d'organització social, més que no pas de ferides o de ressentiments,
no.
Que de vegades són humans, també, no?
Aquestes de ferides, neté, però també tornem a una altra concepció que jo crec que és molt poc generosa. I és, a dir... La guerrilla ha fet molt de mal a moltes persones, i clar que és cert, ha fet mal perquè ha segrestat, ha matat, ha fet tot això, i això és fer mal a la societat. Però també l'altra qüestió que us se planteja és: tenim dret a una segona oportunitat? Podem donar-nos una segona oportunitat, les persones? Podem reconciliar-nos en el dolor i tornar a participar d'un projecte conjunt? I, en canvi, Álvaro Uribe, que diu No, aquí no pot haver un sistema de justícia especial per aquest, en aquest procés que preveu penes de presó màximes de 8 anys. I ell diu, no, aquí s'ha de fer justícia ordinària i han d'anar a la presó tots en tots els anys que hi pertoqui.
Per tant, els acords contemplen una generositat establint el màxim en 8 anys en aquells casos en què s'hagi de fer una condemna, i en canvi el Baró Uribe vol aquesta justícia, una miqueta aquest llenguatge que ens sona a nosaltres quan hem tingut casos.
Llenguatge dur. Sí. Llenguatge dur. Se'ls ha de vèncer per als instruments judicials i policials. Uh-huh. I dius, home, no és fàcil això. I l'altre, estem parlant de més de 15.000 persones.
El que passa és que per a les víctimes també qualla, pot arribar a quallar el missatge de, clar, si els hi surten gratis els crims, no?
Sobtosament, les víctimes són les que han estat més generoses. Perquè són les que tenen més el dolor i estan dient... El dolor que jo he passat no vull que es torni a produir. Hem d'acabar en aquesta situació.
Hi ha una solidaritat amb la societat i amb les futures possibles víctimes. Exacte.
Moltes víctimes no estaran de dir jo ara me'n vaig a prendre un cafè en les Farc. No, clar que no, i no les votaran mai, i no en seran amics, però acaben dient, si aconseguim que deixin de matar, pues tirem endavant en aquest procés. Mirem a veure que la justícia no tota sigui punitiva. Mirem quanta justícia també podem fer reparativa, restaurativa, que no tot sigui càstig.
I deixi'm dir que s'està produint una gran pedagogia del perdó a nivell públic a Colòmbia.
Exacte, s'està potenciant. Aquest és un punt. Després n'hi ha un altre punt, que és el de participació política, on Uribe també té una forta oposició, i és a que les Farc no poden participar d'un nou grup polític.
I els acords sí que ho preveuen, no?
Els acords permeten que puguin construir un nou partit i si volen ser càrrecs electes, que ho siguin.
Si el poble els vota, naturalment,
clar,
exacte, com
perquè
sempre.
Perquè aquesta qüestió és el poble. I jo acabes dient, mira, jo si estigués a cara a cara en el de les Farc, li diria, crec que és bo que no et presentis, perquè una persona que té tanta significació negativa és difícil que pugui donar el vot de la gent o recuperar-lo per construir.
Bé, doncs hem situat ara amb aquestes explicacions de Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, el que són les diferències que han propiciat que una part de la societat colombiana, que ha estat majoritària en aquest referèndum, tot i que no ha votat, em sembla que el percentatge ha estat
molt...
40%,
sí.
Si ha arribat, 38%.
No,
37%, sí. Em sembla, sí. Una participació molt petita, però en qualsevol cas és el que hi ha, i majoritàriament han votat no, per poc, per 60.000 vots, però hi ha hagut una oposició, és a dir, que la societat està dividida i que aquí cal articular un consens. Senyor Oriol Domingo.
Dient coses que ja heu dit, i
sí,
al final faré
no pateixi
la pregunta, però la faré al final, de per què tan poca participació, no? Deies tu al començament de si optimisme o pessimisme, hi ha raons, evidentment, per l'optimisme. La situació, vistes des d'aquí, la situació avui a Colòmbia és millor que la de fa un mes. Però la situació de fa un mes, la realitat de fa un mes, no s'ha canviat encara. Els problemes de tipus social, les diferències entre uns pocs i uns molts, uns que són molt rics i uns que són molt pobres, això no s'ha canviat, continua existint. Els que han patit són els Farc, les víctimes de les Farc, però els guerrillers també han estat perseguits, és a dir, hi ha dolor, i per tant hi ha, és un caldo de cultiu de ressentiment arreu del país. És a dir, la realitat, malgrat els acords, malgrat el pacte, malgrat el referèndum, això són instruments per canviar la realitat, però la realitat continua. I si la realitat de fa uns mesos i d'uns anys era difícil, aquesta realitat encara hi és. El que passa que els acords, el referèndum, són instruments polítics, el diàleg, són instruments polítics per pacificar el país, políticament, no a través de les armes, sinó a través del diàleg. Per tant, optimisme, més que optimisme, jo diria esperança raonable, però la situació és difícil. I ara sí que poso la pregunta que formulava al començament, com és, Tica, que hi ha hagut tan poca participació?
Bueno, jo crec que hi ha dos factors, Un d'ells, que a diferència, per exemple, nostra, els nostres oients tindran present, nosaltres tenim el dret. I, per tant, tu, el dia de votar, decideixes si votes o no votes. Allà han copiat molt el sistema americà. Tu tens un dret, però t'has d'inscriure per exercir-lo. Per tant, has d'haver fet un acte previ d'anar i inscriure-te per votar. Com que la decisió d'aquest referèndum s'ha pres en menys d'un mes, que s'ha convocat, no hi ha hagut temps per obrir un període perquè la gent vagi a inscriure's. Sí,
sí. A més, amb fortes discussions judicials entre advocats.
I què s'ha fet? Agafar l'últim cens del 2014, que van haver unes eleccions. Amb la qual hi ha molta gent que volen votar, no podia votar en aquest cas, pues perquè no podia, no estava inscrit. Jo crec que la segona, que hi pesa molt, és que històricament allà les eleccions no són excessivament participades. Passa com en Estats Units.
Com als Estats Units. Però en canvi en altres països llatinoamericans passa al contrari, que el vot és obligatori i acostumen a ser participacions molt altes, precisament per aquest fet. Sí.
Aquí no. I l'altra qüestió, jo crec que és el tercer factor, hi ha molta gent que estava com dient, bueno, això no sé si sortirà, si no sortirà. Jo diria que amb desànim i més bé a l'expectativa de veure. Jo crec que ha desencaixat més els trons aquesta votació que no just abans de la votació.
3 minuts i mig i seran 3:15 de 8. Ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Estel, avui en el Mirador de l'Actualitat, Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, i també el periodista Oriol Domingo. Ara hem pogut connectar amb Farid Samir Benavides, que és exviceministre de Justícia de Colòmbia, té experiència en el govern colombià, precisament el de l'actual president Juan Manuel Santos, tot i que va estar uns mesos de viceministre, i ens escolta ja. Senyor Farid Samir Benavides, bona tarda.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bé, i vostè com està? Recordem que Benavides ens acompanyava pocs dies abans que es decidís la data del referèndum. Recordo que vostè ens comentava que a Colòmbia, un país d'advocats, hi havia moltes discussions jurídiques sobre la viabilitat del referèndum el 2 d'octubre. Finalment es va fer i bé, va guanyar el no per poc. Quina interpretació donaria vostè?
Sí, yo creo que pues, son varias cosas a tener en cuenta. Primero, de las cosas más llamativas es que las encuestas probaron estar equivocadas. Un poco la lectura que se hacía en ese momento es que el sí iba a ganar por un porcentaje alto, y eso creo que un poco determinó también el estado de ánimo de la campaña por el sí. Entonces hizo también que no se pusieran todos los esfuerzos para lograr votantes, y por eso en parte se perdió. Eso por una parte. Por otra parte, la campaña, y eso lo confesó el gerente de la campaña del no, Juan Carlos Vélez Uribe, se basó en mentiras y se basó básicamente en una campaña anti-Santos más que una campaña para que la gente conociera los acuerdos y discutiera sobre ellos. Lo que comentó Juan Carlos Uribe, Juan Carlos Vélez Uribe, fue que ellos decidieron olvidarse de los acuerdos, de discutirlos y más bien explotar la indignación de la gente con el gobierno de Santos. Entonces, un presidente con la baja popularidad que tiene Santos, si la gente se le explota ese sentimiento con respecto al presidente, pues obviamente él no tenía muchas posibilidades de ganar. Y lo otro, las diferencias entre el campo y la ciudad que se mostraron con el referéndum, con el plebiscito, que muestra que el campo, pero no en todos los lugares, pero básicamente el campo estaba más por el sí, y las ciudades que no han sido tan victimizadas por la guerra, pues estaban por el no.
Sí, sí, és curiosa aquesta anàlisi. En qualsevol cas, el problema d'aquesta guerra, podem dir guerra civil, que ha patit Colòmbia, tot i que no és una guerra convencional, és que d'una banda hi ha un grup armat que ha fet molt de mal, evidentment, objectivament ha fet molt de mal, ha practicat el terrorisme, controlava territoris, és a dir, hi havia un enfrontament territorial, literalment, amb el govern, no? Una rebel·lió contra el poder establert, que tenia territoris i suport popular, també, oi?
Sí, sí, de hecho, un caso llamativo es el de Caquetá. Caquetá históricamente ha sido una zona de presencia de las FARC, de dominio de las FARC. De hecho, las negociaciones del gobierno Pastrana se realizaban en esa zona, en la del Caguán, y en Caquetá, en el campo, ganó el sí, es decir, quienes apoyan a las FARC, y la ciudad Florencia ganó el no, están las víctimas directas de las FARC. Eso es lo que muestra es simplemente la necesidad de unir al país, alrededor de un objetivo común. Tal vez una de las cosas positivas de los resultados es que todo el mundo salió hablando de un discurso de paz.
Sí, eso es.
Ninguno dijo hay que volver a la guerra, sino nos gusta la paz, queremos la paz, y se puede lograr, simplemente hay que hacer ajustes a los acuerdos.
Aquesta és la lectura que tots compartim, desitjar que el consens de fons de la pau s'acabi imposant. Per exemple, un oient, Luis, de Barcelona, ens diu, en un dels missatges que hem rebut a partir de la pregunta del dia, que sobre el no d'aquest referèndum encara no he sentit i llegit cap explicació del perquè d'aquest resultat. Una mica Samir Benavides ens donava les claus, també Tica Font i Oriol Domingo. Per tant, el perquè d'aquest resultat és que hi ha molta gent que vol la pau però no vol aquests acords. Vaja, podríem dir-ho així fàcilment. Sí. Bé, poden saludar el senyor Benavides, Oriol Domingo, Tica Font. Volen preguntar-li alguna cosa o comentar alguna qüestió?
Dos coses. Visto lo visto, ¿consideras que valía la pena haber hecho el referéndum, lo primero? Y segundo lugar, la concesión del Nobel es de suponer de que servirá para andar más trechos en el camino de la paz.
Uh-huh. ¿Cómo veo, señor Benavides?
Sí, yo creo que en primer lugar el tema del Nobel creo que es un espaldarazo al gobierno de Santos, es un impulso muy fuerte, pero además se establece disimuladamente una fecha para los acuerdos. Es decir, un poco le está diciendo al país lo ideal es que para el 10 de diciembre que se entrega físicamente el premio Nobel al presidente Santos ya se haya firmado la paz. Un poco está llamando la atención para que los negociadores, para que las FARC, para que el gobierno de Santos trabaje en duro, de manera que el acuerdo esté listo para el 10 de diciembre. El segundo punto es con respecto a si era necesario o no hacer el plebiscito. Una de las cosas que se comentaba muchísimo antes del plebiscito es que esa es una facultad constitucional del presidente. El presidente no tiene necesidad de someter a plebiscito sus acuerdos de paz porque simplemente es una facultad que la Constitución le otorga. Es decir, si lo que se buscaba era dotar de legitimidad a estos acuerdos era innecesario, porque ya eran legítimos tanto jurídica como políticamente debido al hecho que la Constitución lo establece. Simplemente lo que pasó es que en un ataque de populismo el presidente Santos quiso presentar esto como el apoyo del 100% de la gente, olvidando que tenía un opositor al cual menospreció y al cual subvaloró, como fue Álvaro Uribe. Creo que lo que mostró esta votación es que Álvaro Uribe tiene una capacidad de servir de saboteador de la paz que ja imaginàvamos, però que no coneixíamos su alcance.
Bé, en tot cas, hi ha hagut una encaixada de mans i una trobada, no?, ja de Santos amb Uribe, amb Álvaro Uribe. Per tant, esperem que aquest consens es reactivi. Tica Font, pot adreçar directament a Samir Benavides.
Sí, sí. Home, jo crec que sí, ja coincideixo amb Ferit i crec que la gent que feia la campanya del no ha fet fins a cert punt campanyes brutes perquè ha anat fent, bueno, ell mencionava Caquetá, però, per exemple, en la zona de Cúcuta, que és frontera de Venezuela, el missatge que s'enviava és que si els acords es signaven, les FARC ens constituirien com el chavisme i que seria Colòmbia se tornaria en la Venezuela 2. És a dir, anava com a les ports que té la gent. Aquests acords eren l'equivalent a les ports. I l'únic que tenies que fer és saber quines ports té cadascú i dir-li que aquests acords li portarien aquelles ports. Això jo crec que ho han fet. I jo sí que coincideixo amb ell que aquests, diríem, retocs en els acords actuals seran breus. Jo crec que a final de novembre tindrem uns acords signats.
Aquesta és la pregunta del milió. També ho creu així, Ferit Samir Benavides. Hi haurà un replantejament, i en què, sobretot? Hi haurà canvis que puguin acceptar, per exemple, els opositors liderats per Álvaro Uribe o també les FARC?
Sí, una de las cosas que es interesante es un poco la montaña rusa emocional que debe estar viviendo el presidente Santos esta semana. Creo que esta ha sido la peor, y la mejor semana de su vida, porque primero tiene la cuestión del plebiscito negativo y luego el premio Nobel. Pero en medio hay un punto que creo que es muy importante y del cual poco se habla, que fue la manifestación que se dio en toda Colombia por parte de los jóvenes de Colombia. Y creo que un poco ahí el mensaje es: la paz nos pertenece a todos nosotros y no le pertenece a Álvaro Uribe. Entonces los puntos de Uribe, que algunos son puntos que ya están en los acuerdos, pues son puntos que son negociables, algunos no lo serán, porque algunos simplemente buscan consolidar lo que en su momento se denominó como el proyecto paramilitar. Uno de ellos es, por ejemplo, que los campesinos no accedan a la tierra. O sea, una de las cuestiones de las FARC es que los campesinos tengan un acceso igualitario y democrático a la tierra, y Uribe, disimuladamente, en las propuestas que está haciendo, pues pretende plantear lo contrario, que la tierra sea para el desarrollo agrícola, y obviamente eso supone la presencia industrial y eso supone el desarrollo de lo que fue el proyecto paramilitar en Colombia. Uh-huh. Entonces, algunas líneas rojas se tendrán que trazar. Creo que el presidente Santos ya lo está haciendo, cuando esta semana, después del Nobel, que lo fortaleció muchísimo, le dijo al expresidente Uribe, pues no se trata aquí de sabotear la paz, sino de contribuir a hacerla. Y si viene a sabotearla, pues entonces no será un interlocutor válido.
Una altra cosa, sí. A part de les FARC, hi ha un altre grup armat. Què pot passar amb aquest altre grup?
Sí, i també particularment després del no. Sí.
Con el ELN, pues están las negociaciones, y esas negociaciones ya están, de hecho, fortaleciéndose, porque muchos de los puntos del ELN, de la crítica a los acuerdos, pues yo creo que se lograron en el acuerdo con el ELN. Esa es una alternativa que algunos han planteado, que la discusión sirva de momento de rediscusión de algunos puntos, pero de nuevo, el ELN también es una guerrilla que entiende que el tema de la tierra es importante, que el tema de una democracia mucho más igualitaria y participativa es importante. Por tanto, creo que el presidente Santos tiene de nuevo el sartén por la mano y que puede negociar como le corresponde constitucionalmente el acuerdo de paz con las FARC y con el ELN.
Sí, yo sí que he estado leyendo algún tuit de primera hora de esta tarde de algunos círculos muy cercanos al ELN que dicen que esta noche a nuestras 24 horas, a las 5 de la tarde colombiana, se anunciará el inicio de conversaciones formales con el ELN.
Del govern amb l'ELN.
Del govern amb l'ELN.
L'Exército de Liberación Nacional. ¿Sap alguna cosa el senyor Benavides d'això?
Sí, yo también había leído las noticias esa posibilidad, ese anuncio. Creo que es algo que se viene cocinando desde hace rato. O sea, el gobierno colombiano viene trabajando en esa posibilidad de negociación desde hace más de 3 años y, por tanto, no me sorprendería que hoy fuera el anuncio.
Doncs bé, tant de bo sigui un principi del final d'aquest grup armat, com a grup armat, lògicament. Bé, li agraïm molt a Farid Samir Benavides, exviceministre de Justícia de Colòmbia, que s'hagi acompanyat uns minuts, encara que sigui des de la distància física, però sí des de la proximitat pel que fa a l'anàlisi i sobretot el desig de pau. Per cert, ahir es feia una concentració a Barcelona. Tica Font ens ha dit que hi va ser. No sé si el senyor Benavides també hi va ser, a la concentració a Barcelona, ahir.
Pues quise ir, pero por otras razones no pude estar, pero estuve con mi camiseta blanca acompañando.
Acompanyant i unit espiritualment, no?
Exacto, sí, sí.
I Tica Font, què ens comenta d'aquesta concentració? Què destacaria?
Pues mira, jo que hi vaig a molts actes amb els colombians d'aquí de Barcelona i de Catalunya, si ahir una cosa em va sorprendre és que apenas coneixia ningú. I em va sobtar molt positivament perquè era de dir molt de colombià que no hi veien els actes, aquest revulsiu del no l'ha fet sortir i dir no, que no pot ser, que hem d'estar en el sí, que volem els pactes, que volem els acords i que volem la pau.
Una implicació, no? Com sortir de la indiferència, si és que era indiferència, o com a mínim de la no participació.
O almenys uns colombians callats que ahir els vaig veure a Plaça Catalunya.
Molt bé. Gràcies, senyor Farid Samir Benavides, el deixem. Gràcies per haver-nos acompanyat. Una abraçada molt forta, també extensiva a tots els colombians que viuen a Catalunya, ja que s'hi referia ara la senyora Tica Font. Que vagi molt bé, fins una altra. Esperem tenir-lo aquí a l'estudi, una propera ocasió.
Bueno, muchas gracias, hasta la próxima y un saludo a todos los que están allá.
Adéu-siau.
Adéu.
Sis minuts i seran les 8, estem ja a la recta final. Encara us recordem, amics oients, que teniu aquesta pregunta, us ho recordem per última vegada. Com veus el procés de pau a Colòmbia després de la victòria del no? A radioestel.cat teniu aquesta pregunta del dia, que també l'enllacem des de les xarxes socials, des del Facebook i des del Twitter, en aquest cas amb el hashtag miradoractualitat. Bé, com veieu el procés de pau a Colòmbia després de la victòria del no? Encara tenim un altre comentari.
Montserrat, de Sant Cugat del Vallès, ens diu: jo espero molt en la pau, però abans i després d'aquest referèndum la cosa està igual de difícil, ens diu. Bé, una mica s'apuntaria a la tercera opció. Dificultats no en falten, ni en faltaran després que això es consolidi, perquè cal que passin anys, segurament estaran d'acord amb sí, vostès.
Abans que acabi, m'agradaria fer la pinzellada...
La que ha anunciat abans, endavant, Oriol Domingo.
En cas de Catalunya, no? Telegràficament. La pau es va signar a Cartagena d'Índies, que allà es va proclamar la independència del país respecte a la corona espanyola. Uh-huh. Allà està enterrat un català, que és Pere Clavé, que va ser defensor dels esclaus i dels negres contra el domini espanyol.
Un sant jesuïta, per cert.
Un sant jesuïta. Però es va signar allà. S'ha concedit el Nobel al president colombià, que ha practicat el diàleg no amb una gent desarmada, sinó amb gent armada. Aquí, a Espanya, a l'estat espanyol, no hi ha diàleg. No hi ha diàleg amb uns que hi pots estar o no pots estar d'acord, però cerquen una nació, Catalunya sobirana, per la via del diàleg, per la via pacífica, per
desarmats,
la via democràtica,
en definitiva.
I no hi ha diàleg. Fins al punt que avui el president de la Generalitat ha anat a Madrid a explicar el projecte majoritari al Parlament de Catalunya i no hi havia ni un ministre, cap representant de polítics espanyols, només un del PSOE, el Gabilondo,
uh-huh.
Però, això sí, hi havia 9 o 10 ambaixadors europeus. La voluntat espanyola, dels partits espanyols, per escoltar i per dialogar, avui ha quedat realment ben retratada.
I era un fòrum en cert prestigi, com és el fòrum de l'Agència Europa Press a Madrid. Bé, algun comentari sobre aquesta comparativa difícil sempre d'establir?
Bueno, és difícil, però és que l'essència de la democràcia és diàleg, negociació i pacte. És l'essència. Si no hi ha diàleg, no pot haver negociació i no pot haver pacte. I jo crec que és de les coses més incomprensibles que vivim en aquest país, és aquest no diàleg, aquesta voluntat de totes les portes tancades. Sempre ha d'haver-hi alguna porta de sortida de lo que és la conflictivitat en la que tots vivim.
Quan el president de Catalunya va a Madrid a parlar, a exposar un projecte, que no hi hagi ningú del govern que hi vagi, ni ningú dels partits de l'oposició, és que ho trobo escandalós. I això, els ambaixadors d'Anglaterra, de França, d'Itàlia, fins a 10 països, això avui ho han viscut, no a través d'informes i que venen del ministre Margallo. No, ho han vist i un palpat en directe.
Doncs que aquest diàleg, amb la petició d'una part de Catalunya i avalada pel govern català i per una majoria del Parlament, tingui la resposta del diàleg. Vaja, que hi hagi diàleg per les dues bandes. Aquest és el nostre desig aquí a casa nostra. Però avui hem parlat sobretot de Colòmbia i del seu procés de pau. Ens han acompanyat Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, i el periodista Oriol Domingo. A tots dos, molt bon vespre i fins una propera ocasió. Que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
El resultat de l'enquesta, a partir de la pregunta d'avui a radioestel.cat, ha estat el següent. Al final ha guanyat l'opció primera, la de B, ara hi haurà més consens. Com veus el procés de pau a Colòmbia després de la victòria del no? B, ara hi haurà més consens. L'ha votat un 45% dels oients que han participat a l'enquesta. La segona opció ha estat la de la mateixa dificultat que abans del referèndum, el 35%, i un 20% diuen que malament, que serà difícil que les FARC i l'oposició al govern cedeixin. Animeu-vos a participar en l'enquesta, i ara us anunciem la pregunta de demà a radioestel.cat. En el mirador de l'actualitat parlarem de la necessitat d'un pacte contra la pobresa i per a favor d'acabar amb l'atur, un pacte contra l'atur i per l'erradicació de la pobresa, a partir de la presentació demà mateix de la memòria de Càritas, la memòria de Càritas de les diòcesis amb seu a Catalunya. L'estat actual de l'acció de Càritas a Catalunya és el tema del dia. I us preguntem, consideres necessari un gran pacte social i polític contra l'atur i la pobresa? Podeu dir sí, reduiria el 20% d'atur i les 8.000 persones sense sostre, o no, és una missió de tothom, cadascú des del seu àmbit. Demà es presenta aquesta memòria de Càritas Catalunya i n'estarem molt pendents. En el mirador de l'actualitat ens acompanyaran la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonés, i els directors de les Càritas diocesanes de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa, Joan Torrents i Salvador Obiols, respectivament. Fins aquí el mirador. Ara recapitulem l'actualitat del dia, quan arribem a les 8.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.